Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 5 graus a Solsona, 7 a Malgrat de Mar i 6 al pantà de Riba-roja. I continuem molt pendents de l'Orient Mitjà. Els Estats Units diuen que han llançat en les últimes hores l'ofensiva més gran dels 12 dies de guerra sobre Teheran. Washington també assegura haver acabat amb 16 vaixells iranians que portaven mines a prop de l'estret de Hormuz. L'Iran també s'hi ha tornat amb la moneda habitual, atacant Israel i els països del Golf. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, tornarem a anar cap a Teheran, cap a Jerusalem i també cap a Turquia. Això mentre Europa fa pública la seva fractura interna sobre com afrontar aquest conflicte.
Europe can no longer be a custodian of the old world order. For a world that has gone and will not return.
Mentre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, que és del govern comunitari, diu que Europa no pot continuar defensant una ordre mundial que ja no existeix, Antonio Costa, president del Consell Europeu format pels caps d'Estat i govern, diu tot el contrari.
In this new reality, we must defend the rules-based international order.
S'han de defensar les normes internacionals, diu Antonio Costa, una posició que avui avala també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista al diari Punés.
Nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. El mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional.
De tot plegat i de les paraules de von der Leyen assegurant que va ser un error que Europa reduís l'energia nuclear, avui en parlarem també en temps d'àgora amb l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. I també parlarem amb l'economista Xavier Sala i Martín sobre les conseqüències de la guerra per l'economia. El barril de Brent aguanta per ara per sota dels 90 dòlars després d'haver arribat diumenge als 120. I, evidentment, també és dia de parlar de futbol.
Toca per Dani Olmo, molt l'interior de l'àrea. Cau a terra, això és penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal favorable al Barça. Penal favorable al Barça per caiguda Dani Olmo. Esquerra, xuta la dins. Gol, 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 gol.
D'una banda, analitzarem a l'Aula Esportiva l'empat a 1 a Newcastle, a l'anada dels 8 anys de final de la Champions, en un partit molt justet pel Barça, que només va poder empatar de penal, com sentíem ara, a l'últim minut. I això serà a quarts d'11, just després que ens acompanyi avui al matí de Catalunya Ràdio, Víctor Font.
Ara tenim una oportunitat històrica. Històrica.
Aquest debat que els socis i sòcies ens hem allunyat del club és bàsicament deixadesa per part de qui governa.
Serà, com deia, a partir de quarts d'11, entrevista al candidat a la presidència del Barça, a qui li queden 4 dies per convèncer els socis del Barça que el club necessita aquest canvi. I a partir de les 11, avui ens acompanyarà una companya d'aquesta casa, la periodista Agnès Marquès.
Tots som narradors de les nostres vides i de les vides de gent que coneixem. Què fem amb la vida de les altres persones quan tenim el poder d'explicar-ne algunes coses?
La copresentadora del Catalunya Nit ens presentarà el seu llibre La segona vida de Giberna Bern. A Ginebra Bern, perdoneu, amb què ha guanyat el premi Ramon Llull.
Conozco una chiquilla de esas que quitan el sueño. Con tan solo una mirada me regala miles de versos. Y como odio las despedidas si algún día la vuelvo a ver. Será para secuestrarla y llevármela lejos, lejos, muy lejos. Ella vive en la calle de los sueños. Ella vive en la calle de los besos. En la calle caramelo.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
La calle caramelo.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs encara amb la factura de la guerra, ara ho deies, davant la pujada de preu dels combustibles, les organitzacions agràries demanen dues mesures concretes. Una, rebaixar l'IVA sobre els carburants, i dues, aplicar la famosa llei de la cadena alimentària que, en teoria, impedeix que se'ls pagui per sota del cost de producció.
I a Brussel·les?
Doncs a banda del conflicte entre institucions, precisament per la guerra, que també deies, preocupa l'economia del motor del continent, o fins ara motor del continent, que és Alemanya. En una nota interna, el banc ING alerta que les dades sobre reexportacions i indústria de principis d'any són molt febles i això, diuen en aquesta nota, posa en dubte la solidesa de la recuperació d'Alemanya després d'anys d'estancament.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb la fiscal general del país, Pam Bondi, que s'ha traslladat a una base militar de la zona de Washington, on també viuen altres funcionaris de l'administració de Donald Trump. Això després d'haver rebut amenaces dels càrtels de la droga i crítiques per les seves accions en la gestió del cas Epstein. Així ho apunta el New York Times.
I amb què diran avui a la Xina?
Doncs amb un avís sobre la intel·ligència artificial. Les agències governamentals i les empreses estatals, incloent els bancs, han rebut avisos perquè no instal·lin un programari que es diu OpenClaw en dispositius d'oficina. Segons diu l'agència Bloomberg, s'ha argumentat motius de seguretat.
Avui és dimecres 11 de març, ens despertem amb 5 graus a Castelló d'Empúries, 7 a Terrassa i 8 graus al Perelló, amb un cel serè a bona part de Catalunya, excepte al centre del país on s'han format bancs de boira un dia més. Avui al matí farà força sol, però sí que aniran arribant capes de núvols prims pel nord, que a partir del migdia es faran més abundants i fins i tot a la tarda poden deixar un cel tapat. No descartem algunes precipitacions a la Vall d'Aran, potser també el Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, tot estirar la comarca d'Osona. Sembla que demà dijous i divendres el temps serà tranquil i la nit de divendres a dissabte ens arriba un frontet que podria deixar algunes precipitacions, sobretot a la meitat nord.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Laura Aznar, Nacho Corredor i Afra Blanco. Abans per això, Francesc Soler i Júlia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Els Estats Units han llançat aquestes últimes hores l'ofensiva més potent sobre l'Iran, segons la Casa Blanca.
A banda d'objectius militars i estratègics, iranians situats a terra, l'exèrcit nord-americà també ha prioritzat atacar els vaixells minadors iranians, que s'han convertit en un dels maldecaps de l'administració Trump per la repercussió que podrien tenir en el trànsit de petroli per l'estret d'Hormuz. El Pentàgon ha reconegut que fins ara a la guerra contra l'Iran hi ha perdut 7 soldats i n'hi ha 140 més de ferits.
Washington, Oriol Serra.
Els Estats Units es mostren determinats a no donar la guerra per acabada fins que el règim dels ayatolàs hagi estat derrotat completament. Així és com s'ha expressat el secretari de guerra i màxim responsable de la intel·ligència militar nord-americana. A banda de Teheran, objectiu de diverses onades de míssils israelians, l'estret d'Hormuz s'ha convertit en un dels punts més calents. De fet, el Pentàgon ha confirmat que la Marina dels Estats Units ha enfonsat 16 embarcacions col·locamines iranianes. La portaveu de la Casa Blanca ha assegurat que Trump decidirà el moment en què l'Iran es trobi en situació de rendició incondicional. I això serà, ha dit, quan ja no suposi una amenaça pels Estats Units i els seus aliats. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un apunt més de les últimes hores. Israel també ha continuat atacant posicions de Hezbollah als afores de Beirut, al Líban, on la guerra ja ha provocat més de 500 morts. També hi ha notícia d'atacs aquesta matinada a Teheran, on s'han sentit fortes explosions als suburbis del nord-est de la capital iraniana.
I l'exèrcit iranià ha assegurat que l'onada d'atacs que ha llançat aquesta nit i matinada és la més potent des de l'inici de la guerra, des de fa ja 12 dies.
Teheran ha tornat a amenaçar d'impedir el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz i fer servir aquest accident geogràfic com una arma de guerra.
L'estret d'Hormuz és una de les vies navegables estratègiques del nostre país. És un dels recursos geogràfics que posseeix el país per la gràcia de Déu. I quan el país es troba en estat de guerra, s'ha de fer el màxim ús de tots els recursos.
El règim dels ayatolàs informa d'una ofensiva de 3 hores amb atacs contra Israel a Tel Aviv, Jerusalem i Haifa. Fonts periodístiques confirmen explosions als afores de Jerusalem i almenys 12 ferits pels atacs a Tel Aviv. El Golf Pèrsic, l'Aràbia Saudita, ha assegurat que ha interceptat 7 míssils balístics llançats contra una base nord-americana i drons que es dirigien a un camp petrolífer.
I centenars de milers de persones han hagut de fugir de casa seva a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
El país més afectat és de llarg el Líban, on l'agressió israeliana ha provocat un èxode de 760.000 persones, segons el govern. a l'Iran, unes 100.000 persones han marxat ja de Teheran cap a llocs més segurs i només 6.500 han travessat la frontera segons les Nacions Unides.
Enviats especials a la frontera entre Turquia i l'Iran, Núria Har, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
Bon dia. L'Iran i Turquia comparteixen centenars de quilòmetres de frontera, però només hi ha tres passos. Un d'ells és el de Kapikoi, una zona de trànsit molt comercial que la guerra ha aturat de cop i volta. Només els iranians amb dos passaports poden creuar aquesta frontera. Molts tenen família a l'estranger.
Fins que la situació no es calmi a l'Iran, no és estable, no sabem què ens portarà al futur. Per això hem marxat, per anar amb els nostres fills.
La banda turca viu amb preocupació l'impacte sobre la seva economia, que en aquesta regió depèn molt de l'Iran, sobretot del turisme, amb hotels i restaurants molt més buits a causa del conflicte. José Antonio Rodríguez i Núria Har des d'Avant pel matí de Catalunya Ràdio.
I els líders de les dues grans institucions europees discrepen per la guerra a l'Orient Mitjà.
El president del Consell Europeu, Antonio Costa, rebutja els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran, però la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, evita criticar-los.
Brussel·les, Bruno Fortea.
Von der Leyen carrega contra el règim dels ayatolàs.
No s'hauria de vessar cap llàgrima pel règim iranià. Aquest règim ha infligit la mort i ha reprimit el seu propi poble.
En canvi, segons Costa, res justifica els atacs dels Estats Units i Israel.
Els drets humans i les llibertats han de ser plenament respectades, però la llibertat i els drets humans no es poden aconseguir amb bombes.
Costa demana respectar un sistema internacional basat en normes. Von der Leyen ja està d'acord, però creu que el multilateralisme està morint i que Europa ha de desplegar una política exterior més pragmàtica per aconseguir els seus objectius, sense especificar què vol dir això. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol s'alinea més amb la posició d'Antonio Costa que no passa amb la d'Úrsula von der Leyen.
Pedro Sánchez assegura que rebutja un món sense regles que el cicle passat va desembocar en dues guerres mundials.
Des del punt de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. Porque, en efecto, el mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a dos guerras mundiales.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aposta obertament per l'ús de l'energia nuclear i diu que renunciar-hi va ser un error estratègic.
A París, l'Agència Internacional de l'Energia va abordar ahir el possible ús de les reserves estratègiques de petroli.
Als anys 90, un terç de l'energia consumida a la Unió Europea provenia de centrals nuclears, actualment només un 15%. Potenciar-les és l'aposta de França i de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que diu que va ser un error abandonar-la.
Aquesta reducció de la quota de l'energia nuclear va ser una elecció. Crec que va ser un error estratègic que Europa donés l'esquena a una font d'energia fiable i assequible de baixes emissions. Això ha de canviar.
Espanya i Alemanya aposten, en canvi, per les renovables i aquest dimarts ni tan sols han participat en la cimera de l'Agència Internacional per l'Energia Atòmica. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
El compromís del G7 a actuar contra el preu del petroli ja ha tingut efecte. El preu del barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat més d'un 10% i s'ha estabilitzat per sota dels $90.
De tota manera, els preus encara es mantenen molt per sobre del que hi havia abans de l'inici del conflicte i continuen encarint els carburants. El govern espanyol ha demanat a la Comissió del Mercat i la Competència que vigili que no hi hagi pujades artificials de preu. A les 12.000 gasolineres que hi ha a l'Estat, l'estabilització dels preus dels carburants i, com a conseqüència, i la baixada dels preus energètics han impulsat a l'alça les borses. Mentrestant, l'Euríbor, l'indicador de referència per calcular les quotes hipotecàries, va registrar ahir l'alça diària més gran i se situa en el 2,55%.
Aquest matí el govern es veurà les cares amb socis i oposició al Parlament mentre la negociació per tirar endavant els pressupostos amb Esquerra Republicana continua del tot encallada. Albert Prat.
Cap de les dues parts dona senyals que vaticinin un acord immediat i mentre Esquerra espera un gest del govern espanyol, la Generalitat no desaprofita ni una oportunitat per demanar responsabilitat als republicans. Sense anar més lluny, ahir al vespre, el president Illa davant d'Oriol Junqueras.
Unitat que no vol dir pas renúncia als principis de cadascú, sinó que vol dir sentit de país, sentit de deure i sentit de la responsabilitat.
Després de la portaveu del govern que afegia la incertesa internacional com a arma de pressió.
Jo crec que són elements suficients perquè des d'Esquerra es pugui veure la importància d'aquests moments d'aprovar uns pressupostos.
I avui el president també s'haurà d'enfrontar Junts, que li demana que retiri els pressupostos perquè diu que han quedat caducats abans d'hora per culpa de la guerra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, carrega contra Carles Puigdemont per haver marxat a l'exili.
En declaracions d'aquest programa, la líder de la formació d'extrema dreta acusa Puigdemont d'haver desertat i assegura que des de Bèlgica no pot estar al corrent del dia a dia del país. A Orriols li ha respost Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts.
Catalunya haurà de respondre. El que no haurà de respondre és lliurant-se als tribunals espanyols ni anant-se'n a Waterloo, perquè el capità és el darrer que ha d'abandonar el vaixell. Penso que el senyor Carles Puigdemont, a tants quilòmetres de distància a dia d'avui, no és conscient del que passa al nostre país.
Poques lliçons pot donar la senyora Oriols a algú com el president Puigdemont, que porta més de 8 anys lluitant i defensant Catalunya, i a més amb èxits demostrats des de l'exili.
La dirigent d'extrema dreta també es mostra partidària, sense dades contrastades ni tampoc arguments fonamentats, de tancar un terç de les mesquites a Catalunya, fins i tot prohibir l'Alcorà.
Qui ha llegit l'Alcorà sap perfectament que el que s'hi diu és barbària. No és com en el cas de la Bíblia, en què també hi ha frases que absolutament descontextualitzades, però la gràcia de tot plegat és que els cristians sabem contextualitzar, sabem actualitzar.
Els cristians sabem contextualitzar. Que puc presentar un cristià que ni sap ni se l'espera. I arrenca l'any Irla, que commemora el 150è aniversari del naixement del president de la Generalitat, Josep Irla i Bosch, d'Esquerra Republicana, que va governar la institució a l'exili després de l'afusellament de Lluís Companys pel règim franquista del 1940 al 1954.
A l'acte inaugural al Palau de la Generalitat ahir hi van intervenir el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i el dirigent d'Esquerra Oriol Junqueras. Illa va fer un paral·lelisme entre l'època que va viure Irla i la d'ara. Rull remarcava el sentit patriòtic d'Irla i Junqueras que fos transmissor del sentiment nacional dels catalans.
La seva elecció de defensar la democràcia, la Generalitat i Catalunya va ser una elecció de vida arriscada. Ara ens toca a nosaltres fer que Catalunya avanci.
Dir que sí en els moments que ho va fer el president Irla vol dir tenir un extraordinari patriotisme.
I és amb ell i a persones com ell que els hi devem la continuïtat de les nostres institucions i del nostre sentit nacional.
Illa i Junqueras van coincidir a Palau en ple estira i arrons entre socialistes i republicans pels pressupostos d'aquest any. En aquest context, i quan destacava la figura política del president a l'exili, Salvador Illa va apel·lar a tenir sentit de país.
I el Partit Popular i Vox deroguen al Parlament de les Balears la llei de memòria democràtica que reconeix, entre d'altres, les víctimes del franquisme.
El PP ha votat a favor d'una iniciativa en aquest sentit que ha presentat Vox a canvi que l'extrema dreta li aprovi els pressupostos. Pels partits d'Esquerra de les Illes, la presidenta balear, la popular Magda Marga Proens, s'ha venut als ultres i per l'entitat Memòria de Mallorca, el PP, ha traspassat una línia vermella. Maria Antònia Olivent és la presidenta.
Una anomalia enorme, perquè en realitat no s'estan derogant una llei, no s'estan derogant una llei, s'estan derogant drets humans.
Ara són les 6 i 17, més notícies amb Marc Corado, Lara García en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Hi ha hagut 3 suïcidis en presons catalanes des de principis d'any. 2 dels interns han mort a Puig de les Basses i el tercer a 4 Camins.
Ho ha avançat el diari Públic en unes dades a les quals també ha tingut accés Catalunya Ràdio. 2 dels interns estaven en règim d'aïllament en el moment que es van treure la vida. El govern va impulsar un pla de xoc després que el 2024 se suïcidessin 11 interns en centres penitenciaris. El 2025 la xifra va baixar a 6. En aquests 3 mesos del 2026 ja se n'han registrat 3. Justícia defensa les mesures preses en el marc del pla de xoc, com ara les mesures de prevenció i la creació d'un nou sistema d'alerta, però segons entitats de dret penitenciari no n'hi ha prou. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB.
Això és gravíssim i revela el fracàs de la prevenció del suïcidi de forma alarmant. Tornem a insistir una vegada més en la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya amb participació d'experts i afectats per investigar tots aquests fets.
Rivera critica que la Generalitat no hagi informat dels suïcidis i considera rellevant que 2 dels últims 3 hagin estat en situacions d'aïllament. El 2025 es van aplicar un 25% més de vegades que l'any anterior, com va avançar també al matí de Catalunya Ràdio.
I pel judici del cas Pujol, avui passaran més banquers andorrans.
Hauran de velar o desmentir la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat contra la família, que ahir va confirmar davant del jutge l'exresponsable de la banca privada andorrana.
Madrid, Paula Brujats.
La versió de l'ex-CEO de la BPA apuntant a la tesi de les defenses o col·laboraven amb la policia espanyola per anar contra els Pujol o els tancarien al banc, com així va ser.
El senyor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó, mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán, nosotros queremos que usted nos facilite cuentas bancarias de las familias Mas, Junqueras y Pujol.
Un relat que de ben segur rebatrà avui l'exinspector Celestino Barroso, que està citat a declarar. A banda de la BPA, altres banquers han fet relats menys favorables per als Pujol. Segons en Banc, la família va demanar que destruïssin dades seves per por que es filtrés que tenien comptes a l'estranger. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Volkswagen acomiadarà 50.000 treballadors a Alemanya en els pròxims 4 anys.
El benefici del grup automobilístic ha caigut gairebé a la meitat d'aquest 2025, fins a quedar-se en prop de 7.000 milions d'euros.
El director financer del grup, Arnaud Antlitz, ha justificat uns acomiadaments amb els que es vol aconseguir un estalvi de 6.000 milions d'euros.
El resultat actual és insuficient a llarg termini per abordar inversions sòlides en el futur. Per tant, en un entorn complex, hem de seguir reduint els costos de forma constant, aprofitant les sinergies del grup i reduint la complexitat de l'organització per incrementar la rendibilitat de forma sostenible.
Seat i Cupra van guanyar 1 milió d'euros, mentre que l'exercici anterior van aconseguir un benefici de 630 milions. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol estudia com explotar les terres rares que hi ha a l'estat espanyol. Rosa Pujol.
Ha aprovat un pla dotat amb 414 milions d'euros amb 34 actuacions, entre elles el Programa Nacional d'Exploració Minera, que, segons ha explicat la ministra per la Transició Ecològica, Sara Aigesen, servirà per determinar el potencial de l'estat espanyol en minerals i terres rares.
Por lo menos tenemos 22 de las 34 materias primas fundamentales. Yo creo que tenemos que ir más allá, determinar si tenemos más allá de esas 22 materias primas fundamentales, pero también verificar si esos recursos disponibles són accessibles i si són viables per a l'explotació.
Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern demana també als ajuntaments que reactivin les zones de baixes emissions.
L'executiu les havia suspès fa gairebé 2 mesos arran de l'accident ferroviari de Gelida i els problemes a Rodalies. L'objectiu era facilitar la mobilitat alternativa per carretera. El govern assegura que les circumstàncies excepcionals ja s'han superat, que el servei de Rodalies ha millorat i que, per tant, es poden restablir les restriccions que afectaven els vehicles més contaminants.
6:21. Les caixes negres dels dos trens accidentats al gener a Ademuz, a Còrdoba, revelen que van passar 15 segons entre el descarrilament del tren Irio i l'impacte del bé del tren Àlvia.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris recull en el seu informe que a les 7:43 del vespre d'aquell diumenge el tren Irio va tenir una desconnexió elèctrica pel descarrilament i que 15 segons després la caixa negra de l'altre comboi va deixar de registrar dades, segurament per l'impacte. L'informe també detalla que el sistema de seguretat que frena un tren quan hi ha una incidència a la via sí que va funcionar. Es tracta d'un document preliminar de conclusions que la investigació haurà d'acabar de confirmar.
I 6 persones van morir ahir al vespre en l'incendi d'un autobús a Suïssa.
Va passar al cantó suís de Friburg. La policia investiga l'origen de les flames, tot i que alguns testimonis han informat que una persona es va arruixar amb gasolina i es va calar foc. Tampoc no han dit si aquesta persona estaria entre les víctimes, però han descartat que en aquests moments hi hagi cap perill per la seguretat. La investigació ha quedat en mans de la fiscalia. A més de les 6 víctimes mortals, l'incident també va deixar 5 ferits.
I tenim també a la llista dels més rics del món, i atenció perquè Elon Musk torna a encapçalar-la. Segons la revista Forbes, hi augmenta també la seva fortuna amb més de 300.000 milions de dòlars.
Ara el fundador de Tesla i SpaceX ja acumula 832.000 milions. El segon i tercer lloc són pels cofundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin. Després venen l'amo d'Amazon, Jeff Bezos, i el de Meta, Mark Zuckerberg. Tots ells superen els 200.000 milions. El fundador d'Inditex, Amancio Ortega, apareix el número 10 de la llista, amb 148.000 milions. Fins al número 14 del rànquing no hi surt una dona. És Alice Walton, l'hereva dels hipermercats Walmart, que té 134.000 milions. Donald Trump també apareix a la llista amb 6.500 milions de dòlars. De fet, en només un any des que és president dels Estats Units ha augmentat la seva fortuna en 1.500 milions. I la persona més rica de Catalunya, Sol d'Aurella, acumula 4.000 milions. Segons Forbes, cada vegada hi ha més multimilionaris i són més rics. Ara n'hi ha 3.400 arreu del món, 400 més que l'any passat.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Number, 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 power, by your spirit.
presència ara al Teatre Borràs, tot un èxit teatral de la temporada passada que va exaurir totes les entrades per a totes les funcions. L'obra, dirigida per Pau Carrió, té Anna Sagunt, Pau Roca, Marc Rodríguez i Marull de Molins al repartiment. La podeu veure des d'avui i fins al 3 de maig.
La segona.
El Brain Film Fest 2026 és el Festival Internacional de Cinema sobre el Cervell que es farà des d'avui i fins diumenge al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La programació combina cinema, ciència i reflexió sobre la salut mental i Isabel Coixet hi presentarà la seva última pel·lícula, Tres Adioses, i Carla Simón rebrà el Premi d'Honor del Festival.
I la tercera. Write your number on my wall, so you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart.
I Mario Biondi actua avui a la capital catalana. Serà a la Sala Paral·lel 62 a 8:45 del vespre, un concert que es fa dins del Guitar BCN.
Els esports, Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça empata in extremis de penal a l'últim minut contra el Newcastle a l'anada dels vuitens de final de la Champions.
Penal provocat per Olmo, que va transformar Lamine Yamal. Els anglesos havien avançat al 86, gol de Barnes, aprofitant una lesió d'Araujo. Un Newcastle molt intens va dificultar el joc del Barça, que es va mostrar imprecís. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
Mai és fàcil quan surts a escena i comets massa errades. I ja s'ha vist que quan hem tingut el control de la possessió ha estat més fàcil per a nosaltres. Però això no ha passat gaires vegades. Ho hem d'acceptar i ser conscients que la setmana que ve ho hem de fer molt millor.
Do it much better, next week.
Eric García no va sortir a l'11 titular per precaució i tant Bernal com Araujo van marxar del camp també amb molèsties.
I dimecres que ve la tornada dels vuitens del Camp Nou, on ja hi podrà haver 62.000 espectadors.
L'Ajuntament de Barcelona va concedir la llicència UC al Barça. S'obrirà el Gol Nord i la capacitat del camp s'augmenta en 14.000 espectadors. Aquest aforament ja s'estrenarà el diumenge a la Lliga contra el Sevilla, just el dia que se celebren les eleccions a la presidència del Barça. Avui el candidat a presidir el Barça, Víctor Font, serà matí de Catalunya Ràdio, un quart d'11 del matí.
I també la Champions, ahir golejades de l'Atlètic de Madrid i del Bayern.
5-2 dels Matalassés contra el Tottenham, que és l'eliminatòria d'on surt el rival de Barça si els blaugranes passen a quarts. El porter dels anglesos, que era el suplent, el van substituir al minut 15 de partit després de fallar i encaixar dos gols seguits. El Bayern va fer un 1-6 al camp de l'Atalanta i derrota el Liverpool al camp del Galatasaray 1-0. Avui el City de Guardiola juga al Bernabéu a les 9 i PSG-Chelsea entre altres partits, que les podeu seguir en directe a la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Avui al matí ens acompanyarà Josep Borrell, excap de la diplomàcia europea i president del CIDOB. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, sapiguem per què va la parella Barça amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un motiu excel·lent per llevar-vos podria ser deixar avui mateix d'esmorzar la punyetera torradeta amb alvocat. El problema no és la torradeta, que quedi clar, és l'alvocat. Però que no ho sabeu, que la gran majoria d'alvocats venen literalment de l'altra punta del món i que necessiten una quantitat indecent d'aigua per créixer i que aquesta obsessió mundial per l'alvocat està desforestant zones enormes de Mèxic on, per cert, la producció està en gran part controlada pel crim organitzat. Ja ho sé, que és maco de veure l'alvocat i que alimenta molt, que és fàcil de menjar perquè no cal cuinar-lo, que ens fa sentir molt sants i que, què carai, queda moníssim talladeta a rodanxes. Però no us digueu a vosaltres mateixos ecologistes ni molt menys bones persones si mengeu alvocat. I per descomptat, no us considereu bons catalans tenint, com teniu aquí, el millor oli d'oliva del món, els millors fruits secs i les millors llegums que us proporcionen tants o més greixos saludables que l'alvocat dels nassos. I per si tot això no us convenç, una última dada. La paraula alvocat es deriva de la paraula indígena mexicana aguacatl, que significa testicle.
Cançons sobre la Champions.
Superada l'anada en el Newcastle, setmana que ve tornada, doncs tornem a posar cançons que comencen amb la tornada, com el Build Me Up Buttercup, que és d'aquelles cançons que ho peten al seu inici, quan va sortir el 68, però sobretot perquè després ha sortit a bandes sonores de pel·lícules. També comencen en el gra directament amb la tornada el Dancing Queen dels ABBA, l'únic número 1 de la banda als Estats Units. I també començaven el gra les Oques Grasses, els Oques Grasses, en aquest In the Night del seu quart disc, per cert. En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'estret d'Hormuz es converteix en el principal camp de batalla entre Donald Trump, d'una banda, i el règim dels ayatolàs, de l'altra.
El president dels Estats Units assegura que han destruït 16 vaixells iranians amb mines en aquest pas estratègic per al comerç del petroli i amenaça Teheran amb conseqüències devastadores si el bloqueja. Des de l'Iran avisen.
L'estret d'Hormuz és una de les vies navegables estratègiques del nostre país. És un dels recursos geogràfics que posseeix el país per la gràcia de Déu. I quan el país es troba en estat de guerra, s'ha de fer el màxim ús de tots els recursos.
Tant els Estats Units com l'Iran diuen que les últimes hores han llançat els atacs més importants des de l'inici de la guerra, ara fa 12 dies.
La Casa Blanca manté la confusió sobre si aquest conflicte està a punt d'acabar-se o no. Pete Hegseth, secretari de Defensa, després que Trump donés la guerra per pràcticament acabada.
No defallirem fins que l'enemic estigui totalment i decisivament derrotat, però actuarem segons el nostre propi calendari i quan nosaltres ho decidim.
I aquí, al continent, els líders de les dues grans institucions europees discrepen per la guerra a l'Orient Mitjà. El president del Consell Europeu, Antonio Costa, rebutja que els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran canviïn el règim per una democràcia, però la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, evita criticar-los.
Els drets humans i les llibertats han de ser plenament respectades. Però la llibertat i els drets humans no es poden aconseguir amb bombes.
No s'hauria de vessar cap llàgrima pel règim iranià. Aquest règim ha infligit la mort i ha reprimit el seu propi poble.
Von der Leyen, per cert, també s'ha posicionat obertament a favor de l'energia nuclear.
A l'Àgora ho analitzarem amb qui va ser el cap de la diplomàcia europea i actual president del CIDOB, Josep Borrell. I amb l'economista Xavier Sala i Martín analitzarem també el compromís del G7 d'actuar per controlar el preu del petroli, que, per cert, ja ha tingut efecte. El preu del barril de Brent, el de referència d'Europa, ha baixat més d'un 10% i s'ha estabilitzat per sota dels 90 dòlars. I aquí, aquest matí, el govern veurà les cares amb socis i oposició al Parlament.
Mentre la negociació per tirar endavant els pressupostos amb Esquerra continua del tot encallada.
Des que ha començat l'any, a les presons catalanes també avui hem conegut que s'hi han suïcidat 3 presos. Ho ha avançat el diari El Públic en unes dades a les quals també ha tingut accés Catalunya Ràdio.
El 2025 la xifra ha baixat a 6 i en només 3 mesos del 2026 ja se n'han registrat 3, segons Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB.
Això és gravíssim i revela el fracàs de la prevenció del suïcidi de forma alarmant. Tornem a insistir una vegada més en la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya amb participació d'experts i afectats per investigar tots aquests fets.
I pel judici del cas Pujol, avui passaran més banquers andorrans.
El senyor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó... Mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán.
Que hauran d'avalar o desmentir la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat contra la família, que hi va confirmar davant del jutge l'exresponsable de la banca privada d'Andorra.
I avui a l'Àgora també parlarem amb Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol. I una dada també, l'escola concertada rebrà gairebé 400 milions d'euros durant els pròxims 5 anys.
El govern i les principals patronals del sector han signat un acord per millorar el finançament d'aquests centres. Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Posa xifra a un infrafinançament i després per què incideix en aquest increment de recursos, estem atenent la diversitat del segle XXI en plantilles del 1995 i, per tant, un esforç considerable dels nostres docents.
I a la cultura, un adéu ha mort als 87 anys, Alfredo Bryce Echenique, un dels grans autors de la literatura llatinoamericana.
Echenique és autor de novel·les com La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril o Un mundo para Julios.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui un dia més, Marc Jurado, amb la guerra de l'Iran a les portades del diari.
Sí, La Vanguardia, l'Iran i Israel tenen menys pressa que Trump per donar la guerra per acabada. El periòdico La Unió Europea insta els estats a baixar l'IVA de la llum per la guerra Diari Ara, les contradiccions de la Casa Blanca generen més incertesa global. La guerra també és el principal tema de portada a la premsa de Madrid amb un enfocament gairebé calcat. Per exemple, El Mundo explica que la divisió d'Europa explota amb el no a la guerra de Sánchez. Altres temes de portada, pressupostos, per exemple, El Periódico, Illa i Junqueras apel·len al sentit de país. I per acabar, la mort literària, un empat esportiu, El Mundo acomiada Raúl del Pozo, El País abreja Echenique i per acabar futbol, Diari Ara, el Barça surt viu de Newcastle.
Avui a Mataró es desperten amb 10 graus, al migdia arribaran els 16 i a Talarn, al Pallars Jussà, tenen 5 graus amb una màxima prevista de 17. Tot plegat en un matí que s'espera amb força sol en general. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, el matí serà tranquil, amb bancs de boira a l'interior, però menys que els últims dies, sol a moltes comarques i núvols prims que van arribant i que a la tarda deixaran el cel més ennuvolat a gairebé tot Catalunya. Durant la tarda també s'esperen ruixats a la Vall d'Aran i potser al voltant del Pirineu Oriental.
I l'endemà que Sílvia Oriols passés per al matí de Catalunya Ràdio, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Després de l'entrevista d'ahir amb Sílvia Oriols en aquest mateix programa, la periodista Anna Grau, poc sospitosa d'independentista, va dir que d'ençà de Jordi Pujol no veia ningú tan creïble i sincer com la líder d'Aliança. Crec que l'Anna té tota la raó del món. I no només això, sinó que opino que aquest és el principal mèrit d'una política amb qui es pot estar d'acord o no, però que no ha vingut a la cosa pública per quedar bé, ni per fer amics, ni per fotre calés. Això ja és molt, tenint en compte que els polítics independentistes que li apliquen un cordó sanitari són els mateixos que duen anys aixecant-nos la camisa. Oriols pot dir parir de supines com que cal prohibir l'Alcorà, però si la combaten com fins ara, creieu-me, arrasarà. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant.
Què ens despertes avui, Xavi Canalías?
Bon dia, avui amb la música de Charango i Amagada Primavera, la cançó que parla de traficar llibres per roses, i és que tal dia com avui, un 11 de març, però de l'any 1818, es va publicar la novel·la de Frankenstein de l'escriptora britànica Mary Shelley. El llibre parla de temes com ara la moral científica, la creació i la destrucció de vida i l'atreviment de la humanitat en la seva relació amb Déu. Molts editors i escriptors la van considerar la primera història veritable de ciència-ficció. La conversa que avui pels carrers de
aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio.
Mira, hem recordat el que ha dit Paz Padilla al podcast El Sentido de la Birra, on s'ha mostrat molt crític amb el format Sálvame, on recordem que hi va treballar durant 14 anys, i alerta també amb els mitjans de comunicació.
No me gusta ni juzgar ni criticar. Y mira que estaba en un programa de ese tipo muchísimos años. Había veces que me decían por el oído, venga, déjate de cachondeo y venga, ponte seria. Venga, y mete mierda, y mete mierda. Yo lo que he visto es cómo se maneja las medias verdades, las mentiras. Yo todo lo que sale en los medios lo pongo en cuarentena. Entonces yo desde el COVID no procuro leer y ver lo menos posible.
Déu-n'hi-do.
Bueno, i en menys d'un no-res serà Setmana Santa.
Sí, moltes poblacions es preparen per celebrar-la, com a Vinaròs, que avui presentarà la programació de la Setmana Santa 2026. Es donarà a conèixer la cartelleria oficial, la programació completa i tots els actes i celebracions que formaran part de la Setmana Santa vinarosenca d'enguany. Serà 8:15 del vespre, l'altar major de l'església arxiprestal i estarà obert al públic.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs el gest de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, a la sortida de l'entrenament de St. James Park a Newcastle, el tècnic alemany va ajudar un nen que s'havia quedat atrapat entre la multitud que esperava un autògraf dels jugadors. El nen estava plorant i havia quedat atrapat a la tanca de seguretat que havien col·locat. Flick no va pujar a l'autobús fins que es va assegurar que el nen estava bé.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Beatriz García, membre de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut de Cervelló. Explica que durant un mes els alumnes de quart d'ESO no han tingut professor de matemàtiques, ja que el titular de la plaça ha estat de baixa i aquesta era coberta per professors de guàrdia. La Beatriz diu que això ha generat preocupació entre les famílies.
Els pares de quart preocupats perquè després han de fer estudis postobligatoris i no volen perdre que els seus fills quedin enrere, sobretot ara quart, que estan més, amb més por.
La no cobertura de baixes ha generat queixes en diversos instituts. El Departament d'Educació diu que per solucionar-ho ha flexibilitzat els requisits per accedir a la borsa de treball i també que ha millorat els nomenaments de difícil cobertura, facilitant que els professors puguin demanar centres fora del seu àmbit territorial.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de Brent, el de referència a Europa del petroli, ha baixat més d'un 10% i s'estabilitza per sota dels 90 dòlars. L'estabilització dels carburants fa baixar els preus energètics. Avui el del gas se situa en 47 euros al megawatt hora i l'electricitat baixa 104 euros al megawatt hora, ahir estaven 137. L'abaratiment del petroli també ha impulsat a l'alça les borses. A l'Àsia, aquest matí, l'índex de referència de Seul creix un 4%, el de Tòquio remunta un 3% i també pugen lleugerament la de Hong Kong i Xangai. A Europa els índexs també milloren, l'IBEX va tancar ahir amb una pujada del 3%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 1,69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
El Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
I de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
La Casa Blanca assegura que els Estats Units han llançat aquesta nit l'ofensiva més potent sobre l'Iran amb el focus a l'estret d'Hormuz.
A banda d'objectius militars i estratègics iranians situats a terra, també han atacat els vaixells iranians que portaven mines. En concret, parlen de 16 embarcacions. Aquests vaixells s'havien convertit en un dels maldecaps per la repercussió que podien tenir en el trànsit de petroli per aquest estret. Els atacs per part d'Israel han continuat als afores de Beirut i a Teheran. Per la seva banda, l'Iran assegura haver llançat l'operació més intensa des que ha començat la guerra.
Això sobre el terreny. Mentrestant, a la diplomàcia, Europa discrepa de com enfocar la situació.
El president del Consell Europeu, Antonio Costa, rebutja els atacs dels Estats Units i demana un sistema basat en normes. Però la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, evita criticar els atacs. Sí que aposta obertament per l'ús de l'energia nuclear i diu que renunciar-hi va ser un error estratègic.
Europa ja no pot ser el custodi del vell ordre mundial, d'un món que ja no hi és i no tornarà. Sempre defensem i mantindrem el sistema basat en normes, però ja no podem confiar-hi com l'única manera de defensar els nostres interessos.
En aquesta nova realitat hem de defensar l'ordre internacional basat en normes.
Pedro Sánchez s'alinea amb Costa i rebutja un món sense regles.
El dilema no és un viejo orden versus nuevo orden, és un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a dos guerras mundiales.
I mentrestant, el compromís del G7 d'actuar per controlar el preu del petroli ha tingut efecte. El preu del barril de Brent s'ha estabilitzat per sota dels $90.
Això vol dir que ha baixat més d'un 10%. A més, per a París, l'Agència Internacional de l'Energia va abordar ahir el possible ús de les reserves estratègiques de petroli. De tota manera, els preus es mantenen molt per sobre dels que hi havia abans de l'inici del conflicte. El govern espanyol ha demanat també a la Comissió de Mercats i Competència que vigili que no hi hagi pujades artificials de preu. Mentrestant, l'Euribor va registrar l'alça diària més gran en 18 anys. S'ha situat al 2,55%.
Aquí, aquest matí, el govern es veurà les cares amb socis i oposició al Parlament mentre continua encallada la negociació dels pressupostos.
Cap de les dues parts dona senyals que batessin un acord immediat, però la Generalitat no desaprofita cap moment. Ahir mateix, Salvador Illa s'hi referia a l'acte inaugural de l'any IRLA, que commemora el 150è aniversari del naixement del president republicà que va governar la institució a l'exili entre el 1940 i el 1954. Hi va parlar també Oriol Junqueras.
Unitat, que no vol dir pas renúncia als principis de cadascú, sinó que vol dir sentit de país, sentit de deure i sentit de la responsabilitat.
I és amb ell i a persones com ell que els hi devem la continuïtat de les nostres institucions i del nostre sentit nacional.
Junts li demanarà que retiri els pressupostos amb l'argument que han quedat caducats per la culpa de la guerra.
I a l'exterior, concretament a Xile, l'esquerra es declara en alerta permanent davant l'arribada del pinochetista José Antonio Kast a la presidència del país.
El polític d'extrema dreta pren possessió del càrrec aquesta tarda al Palau de la Moneda.
Enviat especial a Santiago de Xile, Joan Biosca.
El Museu de la Memòria i dels Drets Humans de Xile, aquí a Santiago, la capital xilena, és visita especial aquests dies per l'arribada a la presidència a les 4 de la tarda, hora de Catalunya, de José Antonio Kast, líder de l'ultradreta xilena i president electe, admirador confés del dictador Augusto Pinochet, el defensa. És en aquest museu on es recorden les seves decisions dictatorials fosques, sinistres i també genocides. Un espai on es posen en evidència els perills de les ultradretes antidemocràtiques. Maria Fernanda García és la directora.
Se banaliza o se glorifica hoy en día a dictadores, los más sanguinarios, hay nuevas generaciones que los ponen al alza.
Les esquerres xilenes s'han declarat en alerta permanent davant dels retrocessos, diuen esperar. Des de Santiago de Xile, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies. L'escola concertada rebrà gairebé 400 milions d'euros durant els pròxims 5 anys i s'incrementaran les plantilles d'aquests centres, que feia 30 anys que no es tocaven.
El govern i les principals patronals del sector han firmat un acord per millorar el finançament d'aquests centres. Gairebé la meitat dels diners es destinaran al funcionament dels equipaments i 155 milions serviran per augmentar el personal. Per Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, és un primer pas per salvar el model educatiu.
Posa xifra a un infrafinançament i després per què incideix en aquest increment de recursos, estem atenent la diversitat del segle XXI, plantilles del 1995 i, per tant, un esforç considerable dels nostres docents.
Aquest acord arriba després que el govern també firmés un pacte amb Comissions Obreres i la UGT per millorar sous i recursos a l'ensenyament públic. L'USTEC, el sindicat majoritari entre els docents, no el va subscriure i ha obert una consulta fins divendres per saber què en pensen i decidir si mantenen les vagues de la setmana que ve.
Les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls adaptar les activitats a les escoles per evitar-ne algunes com la dansa o la música durant el Ramadà.
Tot plegat sempre que no afecti el currículum i a la normalitat del centre. Això després que ho hagi recomanat l'Ajuntament de Barcelona en una guia pels centres educatius de la ciutat. La FAC demana al Departament d'Educació que sigui ell qui assumeixi la recomanació per tots els centres.
Maria Costa.
La guia de l'Ajuntament de Barcelona també recomana no fer sortides o exàmens durant el final del dejuni. Ara bé, també subratlla que no hi ha cap normativa que eximeixi els alumnes musulmans de cap de les assignatures del currículum. Lidon Gasull és la directora de la FAC en declaracions a aquesta emissora.
L'escola ha de ser intercultural i sempre que això sigui compatible amb el currículum i amb el bon funcionament del centre educatiu, aquestes adaptacions han de ser naturals i no les hem de veure com un conflicte. Com a mínim s'ha de fer amb totes aquelles tradicions de confessions en les quals l'Estat té acord.
L'Ajuntament de Barcelona, que no ha volgut fer declaracions, assegura que estan oberts a estudiar recomanacions per altres confessions religioses. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'Audiència de Lleida jutja avui un treballador d'un centre de menors acusat de violar un adolescent.
La fiscalia, que li demana 14 anys de presó, assegura que el processat va convidar la víctima a casa seva on la va agredir sexualment.
Lleida, per Joan Álvarez.
L'acusat va treballar al centre de menors entre finals del 2018 i el 2019 i en una data indeterminada va aprofitar que coneixia una de les menors de l'establiment per convidar-la a casa seva. Allà, segons el Ministeri Fiscal, li va fer tocaments i la va violar. La víctima tenia 16 anys en el moment dels fets. La fiscalia demana 14 anys de presó, 10 més de llibertat vigilada i que no pugui aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 10 anys. També demana que el processat no pugui treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 10 anys i que pagui una indemnització de 10.000 euros a la víctima. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a la cultura, mort als 87 anys, Alfredo Bryce Echenique, un dels grans autors de la literatura llatinoamericana.
Echenique és autor de novel·les com La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril o Un mundo para Julius. En aquesta darrera, el 1970, fa una radiografia de la burgesia de la capital peruana, Lima, i és una de les obres més llegides de la literatura llatinoamericana del segle XX. Justament, en un acte d'homenatge pels 50 anys de Un mundo para Julius, l'escriptor explicava per què introduïa l'humor i la ironia a la seva obra.
Porque la literatura peruana siempre fue dolorosa. Los cuentos de Rodrigo son terribles, son trágicos, son duros, dolorosos. Yo escribo con humor, contando cosas tristísimas. Lo hago con humor para que duela menos, precisamente.
10 minuts i a les 7 el productor de cinema Harvey Weinstein, condemnat per violació, nega haver abusat i agredit cap dona. Ho ha fet a la seva primera entrevista a la presó amb The Hollywood Reporter, Marta Viana.
El productor confessa que va enganyar dones i assegura que això és immoral, però que en cap cas va agredir mai ningú i que no pensa demanar perdó per alguna cosa que no va fer. En l'entrevista es dibuixa com un home immoral i mentider i diu que actrius com Angelina Jolie van exagerar i que volien formar part del club i que només el volien destruir. En l'entrevista també explica que va ser atacat físicament per un pres, que un home li va donar un fort cop de puny a la cara mentre esperava fer una trucada des de la presó. Recordem que el 2017, després de diverses investigacions de The New Yorker i The New York Times, van activar una allau de denúncies de diverses dones que havien estat agredides per Weinstein i va començar a construir el moviment global Me Too.
Ara música.
Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual.
La Universitat de Liverpool celebra aquesta setmana 100 anys d'estudis catalans al seu programa. Avui hi haurà l'acte acadèmic, però ahir ja va arrencar amb un concert dels Tietz a la mítica sala de Cavern. Enviat especial al Liverpool, Quim Olivares.
Els Tietz es van posar al públic a la butxaca. Una de les assistents, la Isabel, ens explicava per què hi havia anat.
Perquè les meves amigues estudien català, així que he vingut amb ella perquè vaig pensar que seria divertit, increïble. Sens dubte, els tornaré a escoltar.
Oriol de Ramon, el líder de la banda al costat de Xavier Coca, estava content de servir d'ajuda als estudiants de català aquí a Anglaterra.
Un professor de la uni d'aquí que molts alumnes escolten molt les nostres cançons i al final n'aprens molt, igual que quan escoltes cançons en anglès el practiques.
Entre el públic, molts anglesos que estudien català a la universitat i la comunitat catalana de Liverpool en ple. Des de Liverpool, Quim Olivares, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de Liverpool a Màlaga.
Mira-li les cames. Jo també m'escaparé.
Perquè la producció catalana Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer competeix per la Bisnaga d'Or al festival, on ha tingut una molt bona acollida. La directora narra, en clau de faula, una història sobre la maternitat.
Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Bon dia. Mala Bèstia és un relat fosc i dur sobre la maternitat i sobre el que pot arribar a sentir una jove que ha viscut en un internat i de cop passa a formar part d'una família. La directora Bàrbara Ferrer ha explicat a Catalunya Ràdio que volia parlar de la por a no encaixar i del vincle.
M'interessava molt com explorar el vincle de sempre ens han inculcat la idea, no?, des de que som petits, de l'amor incondicional de la família, no?, i em semblava atractiu com donar-li una volta i com de dir, ostres, que a vegades no sempre l'amor familiar és incondicional, no?, i em semblava molt interessant com el personatge de l'Atenea descobria precisament que potser l'amor amb aquella família no ho seria.
La jove Maria Swinning, que es posa la pell de l'Atenea, aquesta nena, amb por de créixer. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Montse Raya.
Valuós empat del Barça Newcastle, gol de penal forçat per Olmo i transformat per Lamine Yamal dimecres que ve, tornada de vuitens de Champions al Camp Nou. Un estadi que a partir d'aquest diumenge amplia la capacitat fins a 62.000 espectadors. Avui entrevista Víctor Font, candidat a la presidència del Barça, matí de Catalunya, Ràdio Encord 11.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
El Barça rescata un empat in extremis al camp de Newcastle quan l'equip gairebé ja no tenia ni esma, en un partit gris dels blaugranes que, malgrat tot, van acabar celebrant el resultat. El partit torna a deixar sensacions preocupants, amb un Barça poc intens i sense brillantor. És cert que l'equip competeix amb una defensa de circumstàncies condicionada per les baixes i en aquest context s'ha de posar en valor la capacitat competitiva de Cubarsí i Gerard Martín, que tornen a sostenir l'equip en moments delicats. Al mig del camp es veu un equip cansat, amb menys energia de l'habitual, i a la davantera la majoria de jugadors estan lluny ara mateix de la seva millor versió. Dit això, la sensació és que l'eliminatòria no perilla pels de Flick i que el Barça acabarà plantant-se a la pròxima ronda, però per competir amb garanties caldrà reomplir els dipòsits de benzina. I ara mateix la benzina va molt cara.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat. Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700, al teu punt Endesa o endesa.com.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara tenim 2 graus a Planoles, al Ripollès, 5 graus a Montblanc i 10 a Badalona. En previsió que les màximes s'enfilin fins als 17-18 graus, allà més pujaran, tot i que al sud de Catalunya podrien arribar fins als 19 o 20. Avui, en previsió d'un matí amb força sol, també hi ha bancs de boira, sobretot avui al centre de Catalunya i en algunes valls del Pirineu i del Prepirineu. Però el matí en general serà assolellat i amb capes de núvols prims que aniran arribant i que a la tarda sí que deixaran el cel més tapat, fins i tot amb possibilitat d'alguns ruixadets a la Vall d'Aran i també al voltant del Pirineu Oriental. Dijous i divendres el temps serà tranquil a l'espera d'un front que la nit de divendres a dissabte reactivarà les precipitacions i farà que el cap de setmana sigui assolellat però força ventós.
Si tens més de 60 anys, et mereixes viatjar. Les teves vacances, fes la realitat amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Reserva ara des de només 15 euros i no et quedis sense fer un viatge a Benidorm, Islantilla, les Illes Balears i les Canàries, Itàlia. Consulta les condicions. Ara és el moment de fer la reserva amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15, en temps d'àgora, parlarem amb Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, després que l'exresponsable de la banca privada d'Andorra parlés de guerra bruta de l'Estat durant el judici.
I després analitzarem la guerra a l'Orient Mitjà amb el president del CIDOB i exalt representant de la Unió Europea per Afers Exteriors, Josep Borrell. Tot seguit, també posarem el focus en les conseqüències econòmiques del conflicte amb Xavier Sala i Martín.
A 10:15, primera de les entrevistes als dos candidats a les eleccions a la presidència del Barça. Avui Víctor Font passa pel Matí de Catalunya Ràdio. I a 10:15, Àgora Esportiva per analitzar el Newcastle-Barça d'ahir.
A 11:00, entrevista la periodista de Catalunya Ràdio, Agnès Marquès. És la guanyadora del Premi Ramon Llull amb la novel·la La segona vida de Ginebra Bern.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir, el nostre culer radical de capçalera, en Dani Massió, va mirar de donar-nos el seu punt de vista sobre el frustrat retorn de Messi l'any 2023, que els últims dies ha centrat la campanya electoral del Barça.
A ver, lo que importa es a la grada, lo que penso, ¿vale? Es que a la grada, sí, para cara, ¿a qué haces? ¿Para qué tal te veo? ¿Vale? Lo primero que me esteu donant al tempo la Marrici, ¿vale?
No, es que
pero lo del Messi, lo del Messi.
I t'has agafat l'altaveu.
Lo del Messi, mira, sí. Chaval, ¿li puc parlar al Messi ara? Messi.
Messi, ¿vale? Sí, perquè ens està sentint, probablement.
El tren, ¿vale? No passa dos vegades per aquesta estació, ¿vale?
Molt bé, doncs fins vale, aquí el missatge
de
Leo Messi.
No, m'has entès no?
Segurament no t'ha entès.
No, no, o sea, perquè el Messi, o sea, es va anar per circumstàncies X, vale, sí. Plorant, però s'haguessi pogut quedar gratis, eh?
Sí, s'haguessi pogut quedar gratis. Aquest discurs de s'haguessi pogut quedar gratis
este
és absolutament
ja passó i este tren ja salpo, vale? No, perquè no entraré a la valoració, perquè el passat, pues passat està i és agua passada, d'esta agua no beberé, vale? Però sí, sí que va tenir oportunitat. No,
a partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Què suposa que s'ha de fer quan el teu germà menut es casa? Perquè fa 3 dies que es va casar el meu i encara no ho assimile. No assimile que el xiquet que jugava amb mi em mossegava el braç i em demanava que no el soltara de la mà, ha crescut i s'ha fet una persona funcional quasi al 100%. Us confesso que vaig plorar molt, perquè és un moment on tots els records i sentiments afloren i on veus com la felicitat dels demés t'ompli el cor. No sé si alguna vegada jo passaré per aquest tràmit, però el que tinc clar és que ho vaig donar tot i per a mi va ser el nòvio més bonic de l'univers. Amor de germana, suposa.
I el segon, el Joan Foguet.
Moltes vegades prenc les efemèrides del dia com un motiu per animar el dia, per fer pensar, per recordar la meva trampa. De vegades omple el cor, de vegades buida l'ànima, i avui és 11 de març. I em venen al cap els atemptats a Madrid. Els trens, 2004, Atocha, Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugènia. Aquell dia tots enganxats a la ràdio. Tots eren madrilenys, tots som madrilenys, i avui és un bon dia per somriure, per anar a Madrid també, però sobretot per saber que no hi ha una guerra bona ni una pau dolenta. Només hi ha èxits o bones voluntats. Avui pot ser un bon dia per abraçar-nos i per donar-nos tota la importància que tenim.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.